A aquesta hora vull saludar el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Aquest matí avançava l'enquesta de mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'any passat van augmentar un 9% els desplaçaments per motius laborals a l'àrea de Barcelona. Aviam, això té una causa o efecte amb la sortida de la crisi?
Sense cap mena de dubte. És evident que ja des del segon semestre de l'any 13 doncs comencen a passar coses positives des del punt de vista de la mobilitat, i jo crec que això són un indicador evident doncs que la reactivació econòmica és un fet.
Quin hauria de ser l'augment per recuperar més o menys les xifres d'abans de la crisi?
Bé, jo no voldria fer aquesta transposició directa, perquè això és un indicador, és un indici clar, però també és veritat que el que ara estem procurant fer és, sobretot, incidir en que aquesta mobilitat no sigui una mobilitat privada, sinó que, sobretot, la gent es cregui i aposti pel transport públic, no? Per tant, la nostra perspectiva des del Departament de Territori és intentar que, en la mesura que ara ja deixem enrere definitivament la recessió econòmica i l'activitat torna, doncs això no castiga de nou la mobilitat, i la manera de fer-ho és que tinguem un transport públic com Déu mana.
Segons l'enquesta, s'incrementa l'ús del transport privat, també el transport públic, i baixa, en canvi, l'anar a peu o anar en bicicleta. S'entén que això en un dia feiner és bo?
Bé, això, l'enquesta el que recull, quan parlem de l'evolució de la mobilitat, doncs efectivament diu, la gent torna a agafar el cotxe, i això és una dada objectiva, es nota, no? Quan la gent avui en dia agafa el cotxe a l'entorn metropolità de Barcelona, ja la mobilitat no té la fluïdesa que tenia just fa un any i mig, això és així. Ara, jo crec que aquí, insisteixo, no? El que hem d'aconseguir és ràpidament, doncs, garantir que tot el sistema de transport públic doncs té la fiabilitat, el confort, la velocitat comercial que ha de tenir, i les dades això també ho recullen. També ens donen la mostra clara de que aquesta fidelització hi és, més enllà doncs de que l'ús de la bicicleta o l'ús, en definitiva, els desplaçaments a peu, doncs funcionin o no funcionin.
Hi ha una evidència, i que el que treu pitjor nota és el servei de Rodalies. No hi pot haver una causa d'efecte al fet de que la gent utilitzi més el transport públic a l'àrea metropolitana per evitar-se segons quins mals tràngols?
Sense cap mena de dubte. Fixa't que allà on podem arribar a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, allà on arribem a través de tota la nostra xarxa en aquests moments que estem extenent, de transport públic vinculat al bus express, allà on estem actuant a través del sistema de transports metropolitans de Barcelona, doncs les xifres ens surten molt i molt positives. I, en canvi, Rodalies doncs continua sent una assignatura que se suspèn amb totes les lletres i amb tota la contundència.
Sobre el servei de Rodalies, va amb vostè com a conseller, però quan hi havia l'anterior conseller, exactament el mateix. És a dir, es pot prendre alguna mesura tenint en compte, escolti'm, les últimes setmanes ha estat un drama, i la gent ja no sap on queixar-se, ni com queixar-se, ni què ha de dir, ni com ha de dir, i arriba un moment que la gent, escolti'm, prou. I no es pot prendre més mesures que puguin garantir com a mínim un servei normalitzat d'una situació que hauria de ser com a tal?
Miri, el 95% de les incidències que tenim en aquests moments a la xarxa de Rodalies venen per dèficits en la infraestructura. El 95%. Això vol dir que, per molt que la Generalitat, en el marc de les seves competències, doncs haguem afavorit la renovació de trens, haguem afavorit la major dotació de trens, des del punt de vista de que hi hagi més horaris, etc, etc, al final això encara tensiona més la xarxa, perquè no s'ha invertit durant massa anys en infraestructura. I això nosaltres vam intentar contemporitzar, i en aquesta legislatura fer allò un acord de mínims, no? Des del pragmatisme, recordem que hi havia compromeses inversions per valor de 4.000 milions d'euros. I en perspectiva històrica, en conjunt, ara devem estar a l'entorn dels 15,5% i 16% d'execució real. Això vol dir que no s'han fet les obres que s'havien de fer en matèria d'infraestructura, sobre les vies, sobre les catenàries, sobre les subestacions elèctriques. Vam pactar una solució de mínims, de dir, posem-nos amb els temes més urgents, aquells famosos 306 milions, ara hi ha en redacció de projectes diversos per valor de gairebé 400 milions, concretament 388 milions, el que passa és que tenen un nivell de concreció i un nivell d'execució irrisori, i per tant no hi ha maneres de deixar enrere, no, aquest pendent. Fixi's que la situació des del punt de vista competencial és terrible, no? I per això em sap greu explicar-ho, perquè pot semblar que són excuses de mal pagador, no? A mi m'incomoda quan una administració culpabilitza l'altre, no? Però la realitat objectiva és que nosaltres, el traspàs de Rodalies que tenim, només podem incidir sobre els trens i sobre el servei que presta l'operador, en aquest cas Renfe, no? Podríem sancionar si Renfe doncs, no tingués els trens nets, si no posa prou trens, si els horaris no es compleixen adequadament, però sabem, i quan els obrim l'expedient, doncs això queda descarnadament descrit, que el gran problema, i fins i tot fa que Renfe en sigui víctima, és que Adif no ha fet les inversions que havia de fer. La infraestructura no és competitiva.
Quants expedients han obert en els últims temps per aquestes circumstàncies que ara explicàvem?
Fixa't, expedients a Renfe acaben concloent, quan els hem obert, que Renfe no té el problema, i no és el problema de Renfe, que el problema es deriva de la no inversió en infraestructura. Per tant, hauries de combatre el Ministeri, o hauries de combatre en concret, la seva expressió d'infraestructura, que és Adif, i aquí no hi som competents. Per tant, nosaltres diguem, no podem expedientar Adif perquè no és competència nostra l'avaluació de la infraestructura.
I permeti-me, conseller, i mentrestant, l'usuari fes de fotre.
Exactament, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que ara arribarem al final de la legislatura. Fixeu-vos que l'acord que es va fer d'aquests 306 milions, que ara són uns 380, era a implementar en l'any 15 i l'any 16. Jo crec que tocarà avaluar això, veure si hem millorat o no, des del punt de vista, sobretot, de la fiabilitat. O sigui, el que fa que un ciutadà agafi el tren o no, agafi el servei de transport públic o no, el que sigui, en el seu mode o el que sigui, és, sobretot, si aquell servei és fiable, a banda de la velocitat comercial, però sobretot si és fiable, no? I a banda del confort. I en aquests moments no és fiable. Esclar, aquest tema és un tema gravíssim, perquè, esclar, tu constates les inversions multimilionàries que es faran amb extensió d'alta velocitat i t'adones que només que el 10% d'aquests diners, d'aquests famosos 2.400 milions, que d'una forma una mica insultant, doncs s'invertiran en guany a l'estat espanyol per extensió de l'AVE, doncs si aquest 10% s'invertís en la infraestructura aquí, doncs remuntaríem, com a mínim, la fiabilitat del servei. No les velocitats comercials. Jo recordo quan era un estudiant universitari que el servei que prestava Renfe, en aquells moments presidit per la Mercè Sala, per una catalana, era un servei no només fiable, sinó amb una velocitat comercial molt bona, o raonablement bona. Ara, la velocitat comercial del servei de Rodalies i de les mitges distàncies és lamentable. És realment lamentable. Esclar, això com s'acaba? Doncs ara ho haurem d'avaluar, i quan ho haguem avaluat haurem de fer un cop de puny sobre la taula i segurament dir, escolti, si vostès són incapaços i no tenen, en definitiva, doncs, solvència a l'hora de gestionar el sistema de Rodalies, doncs potser que en fem un traspàs de veritat, complet, absolut, definitiu, perquè nosaltres hem acreditat que allò que gestionem doncs ens funciona raonablement bé.
Són les 10 del matí. Vull acabar, però permeti un moment, conseller, que vagi al Congrés dels Diputats, perquè ha parlat Montoro. En donaries, ara ho ampliarem els serveis informatius a les notícies de les 10 i més de saber quants minuts, però Armenteres, aviam si podem anar un moment amb el Jordi Armenteres des de Madrid, perquè he vist que ha parlat Cristóbal Montoro i sembla que Montoro s'ha defensat quan li han preguntat per què ha parlat del cas, perquè sí que va parlar i va parlamentar sobre el cas Pujol quan va sortir, i no ara en el cas que ens ocupa, que és el cas de Rodrigo de Rato, i Montoro ha vingut a dir que si va parlar del cas de Jordi Pujol és perquè ell mateix, l'expresident de la Generalitat, havia confessat, cosa que Rodrigo Rato no ha fet. Tenim l'Armenteres o no? Vaja, sobre aquest titular que li acabo de donar, conseller, què li sembla que sobre el cas Pujol sí que en parlés el ministre i ell hagi dit avui que com que va confessar Pujol sí que en parlés i en canvi no ho fes en el cas de Rodrigo Rato?
Bé, em sembla una evidència més que si Espanya ha tingut algun gran enemic han estat els propis mals governs espanyols, en la mesura que han fet servir tots els instruments de l'Estat per els seus objectius i interessos absolutament sectaris i partidistes. Això els ha desacreditat absolutament, ha distorsionat l'economia. Tenim una economia que havia fet el salt a la modernitat i que ara està absolutament segrestada per gent que se n'ha aprofitat i gent que té un carnet polític a la butxaca sempre i acostuma a ser sempre el mateix carnet. Això ha estat molt greu, molt lamentable i, per dir-ho així, ha estat absolutament corrosiva la credibilitat de totes les institucions. Estem aquí i la situació és de col·lapse. Alguns espanyols creuen doncs, que han d'intentar refundar el seu estat, i els altres hem arribat a la conclusió que com que no volen ser refundats i reformats, ens vol més que marxem. I això és el que explica el moment que vivim a Catalunya.
Conseller, moltes gràcies.
Un plaer.
Fins aviat.